per a aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
I és aquí la Núria Travessa. Què tal estàs, Núria Travessa? I també tenim a Xavi Rocamora. Què tal? Jo ara ja no sóc del Barça, sóc de l'Sporting de Portugal. Passant a la teva Bellerín allà i punto pelota.
Perfecte.
Sí, sí, sí. Qui, amb què obriràs? No ens ho pots dir, no? Sorpresa.
Bueno,
què ha passat, ai, Déu meu?
La sorpresa ha estat última tot el matí, aquesta decisió.
Ah, sí? Quin? És que m'he llevat a les 12:30, jo. No sé. Què ha passat?
Ja havia passat això, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Sobre
que és una merda, la decisió, no pots dir tu, no?
Diguéssim això, que és un camí del mig. Ara
ai, Déu meu, els camins del mig. Bueno, mira, de totes maneres, per recompondre-us com a català, voleu emportar-vos els vostres congelats preferits amb un 40% de descompte, doncs molt atents al que ens expliquen des de la sirena. La veritat, tu digues, els camins del mig... Ai, la sirena sí que m'agrada.
El millor és el molt millor preu. No tens excusa, perquè fins al 8 de febrer a la sirena t'estalvies un 40% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó Norvec Premium. Millor congelat, millor la sirena.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. La justícia europea obre la porta a Pablo Llarena per reclamar l'extradició de Carles Puigdemont, però assenyala el camí a la defensa per evitar-la.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa les extradicions en via morta. Posa condicions, a més, a la presentació de noves euroordres, que a la pràctica les fan inviables.
És la reacció de Carles Puigdemont després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi deixat clar que es pot rebutjar una euroordre en cas que afecti drets fonamentals de la persona afectada o també que afecti un grup identificable de persones. Això pot obrir la porta a reconèixer una causa general contra l'independentisme.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida, els detalls de l'esperat pronunciament del Tribunal de Justícia Europeu a les prejudicials que Llarena va plantejar quan es va quedar sense l'extradició de Lluís Puig. El TJUE dona en part la raó al magistrat espanyol perquè creu que Bèlgica es va accedir tombant-la, però també l'avisa que si ho vol tornar a provar, l'euroordre ha de ser proporcionada. Mentrestant, 5 activistes s'han carallat contra el policia espanyol que s'hauria infiltrat en moviments socials i independentistes. L'acusen d'abusos sexuals i fins i tot de tortures. I avui ha obert portes al Congrés de l'Audiovisual, l'ICE, que espera més de 68.000 visitants. És el rècord des que es fa a Catalunya. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Un jutge obliga la Lliga a inscriure el blaugrana Gavi com a jugador del primer equip.
I haurà de fer-ho de manera immediata, abans que tanqui el mercat d'hivern. Ciutat Esportiva, Joan Gamper. Marta Ramon.
Sí, el Barça va dirigir-se divendres passat al jutjat mercantil per trobar una escletxa legal per poder inscriure ja el nou contracte de Gavi com a jugador del primer equip de ple dret, fet que la Lliga frenava perquè argumentava que el Barça no complia amb la normativa del fair play financer. Aquest reclam del club blaugrana ha estat validat pel jutjat mercantil i serà aplicat com a mesura cautelar a partir de les 12 d'aquesta nit. Fons de la Lliga diuen a RAC1 que hauran d'acatar el que digui ara el jutge, però mantenen que el Barça no té raó en el fons de la qüestió. Xavi ha celebrat la bona notícia.
Una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi, era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat i bé, sembla ser que ara ja està d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no?
D'altra banda, Bellerín ja no s'ha exercitat amb els companys perquè el Barça està tancant el seu traspàs a canvi del voltant d'un milió d'euros a l'Sporting de Portugal. Mentrestant, el club estudia la incorporació d'un reforç en forma de cessió, però admet en aquesta hora que és extremadament complicat que vingui ningú.
I l'Espanyol, de la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de Denis Suárez, que arriba cedit del Celta i també dona per tancada la incorporació del migcentre de l'Sporting de Gijón, Grajera.
I l'últim titular pel temps, s'espera una tarda de sol i amb menys fred que ahir. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, serà una tarda tranquil·la, amb el cel serè a pràcticament tot el país, potser amb alguna resta de boires en punts de l'interior i en general amb temperatures més altes que ahir, pugen entre 3 i 5 graus respecte a les d'ahir al migdia i en molts casos es mouran entre els 10 i els 15 graus i tot plegat encara amb vent de mestral i de tramuntana. I demà repetiran les boires matinals, a la resta sol i núvols prims i puja una mica més la temperatura i aquesta dinàmica de temps es mantindrà tota la setmana.
Ara són les 2 i pràcticament 5 minuts.
RAC 1 migdia.
Sí, però no, no, però sí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona part de la raó al Tribunal Suprem espanyol i l'autoritza a fer noves euroordres contra els independentistes exiliats, però la sentència també indica com s'ho han de fer els reclamats per escapar-ne. Per exemple, els jutges introdueixen un nou concepte que pot ser clau, el de col·lectiu perseguit, que pot ser objecte de vulneració de drets, com ho expressa la sentència. Enviat especial a Brussel·les, Benet Iñigo, bon dia.
La sentència parla i en diverses ocasions de grup objectiu identificable de persones que d'alguna manera estarien discriminades davant un sistema judicial. D'aquesta manera, els jutges rebaixen el llistó que volia posar l'advocat general i que deia que per refusar una extradició s'havia de demostrar que tot el sistema judicial espanyol tenia dèficits. I com es demostra si això existeix? Doncs també ho diuen a la sentència. Es pot acreditar amb informes de grups de treball de Nacions Unides, que Llarena posava en dubte, també informes del Consell d'Europa, que ja n'hi ha, i de sentències del Tribunal de Drets Humans, que recordem que ha de dir la seva sobre la sentència del procés. A més, també esmenta que un Tribunal Suprem necessita normes explícites que indiquin que és el competent per analitzar tots els casos. Tot plegat són ingredients que les defenses utilitzaran si arriben noves euroordres que poden arribar perquè, en això sí, el TJUE dona la raó a Llarena, alhora que també diu que Bèlgica no pot entrar a analitzar la competència d'un tribunal si no s'acredita primer que pot haver-hi una vulneració de drets. En definitiva, la negativa a una euroordre ha de ser l'excepció, sí, però indico el camí per aconseguir que ho sigui.
Aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió respon específicament al cas de Lluís Puig, perquè és l'únic que havia arribat fins al final en aquest procés, i aquí Bèlgica va denegar l'extradició. L'exconseller de Cultura s'ha felicitat des del món RQ que la seva causa hagi significat el que creu que són passes endavant en la lluita de l'exili.
Que l'informe del grup de Nacions Unides de l'ONU és evident que calia tenir-lo present, i sobretot, es reconeix també una cosa que des de fa temps estem dient. Hi ha una minoria nacional catalana que li han dit grup identificable objectivament. Que bonic, eh? És poesia pura.
Però més enllà de Puig, és evident que aquesta sentència té molta més transcendència, repercuteix en tots els polítics catalans exiliats a Bèlgica. Asseguren que ara tenen noves armes per seguir oposant-se a la seva extradició. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, Carles. Puigdemont creu que amb la sentència d'avui les euroordres queden en via mort. Argumenta que les condicions que posa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea posen pedres al camí perquè Bèlgica compleixi amb possibles noves euroordres. A més, Puigdemont creu que avui el seu retorn a Catalunya està més a prop.
Està clar que allò que pretenia l'advocat general, que només hagués de, que només pogués ser rebutjada per raons, diguéssim, violació generalitzada o sistèmica, avui la sentència no li ha donat la raó a l'advocat general. Des del primer dia que vaig arribar aquí, jo valoro l'escenari de tornar lliure, però no de tornar a entregar-me ni a rendir-me. Jo sempre he treballat per això i avui estem més a prop.
El seu advocat Gonzalo Boye creu que la pilota passa ara a la taulada del Tribunal Suprem i avisa que estan preparats per afrontar qualsevol escenari.
Cambia el escenario jurídico, se reconocen una serie de elementos que venimos discutiendo desde hace 5 años y uno que es fundamental y que tendrá consecuencias tanto respecto a los exiliados como a la gente que ha demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TJUE viene a establecer que el Tribunal Supremo no es el tribunal competente para estos hechos en función del artículo 6.1 del Convenio Europeo.
També n'ha parlat l'advocat de Lluís Puig en declaracions al món RQ. Miquel Samper s'agafa els matisos que incorpora la sentència respecte a l'opinió de l'advocat general per mostrar-se optimista en que Bèlgica no extradirà l'exconseller de Cultura.
La sentència no diu que no es pugui tornar a demanar una euroordre, però amb molts matisos. I allò que va dir en el seu moment la justícia belga, ara ho diu el TJUE. I els matisos són, doncs, l'impediment de que es puguin vulnerar aquests drets fonamentals, es diu de forma literal.
Tant Samper com Boye, a més, diuen que, si cal, estan preparats per demostrar que hi ha errors sistèmics en el sistema judicial espanyol.
La Generalitat també creu que les causes contra els independentistes exiliats encaixen en l'escletxa que ha deixat oberta el TJUE per poder esquivar les euroordres. Tot i això, el govern es mostra prudent a l'hora de llegir aquest pronunciament del Tribunal de Luxemburg. Anem cap al Palau de la Generalitat. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. El govern diu que el pronunciament d'avui és llarg i complex, que cal mirar-se'l en detall i per això no ha volgut entrar al fons de la sentència. L'únic punt que n'ha volgut destacar la porta veu, Patricia Plaja, és aquesta excepció que permet al Tribunal Europeu per rebutjar euroordres quan es persegueix un grup identificat. Creu que aquí s'hi podran agafar els exiliats.
El Tribunal Europeu afirma que les euroordres es poden denegar si hi ha una vulneració de drets fonamentals a un grup identificable de persones i, per tant, obre la porta al reconeixement del que el govern sempre ha defensat, que és una causa general contra el moviment independentista. La persecució del moviment independentista per part dels estaments judicials de l'estat espanyol.
Pla ja ha expressat suport total del govern a Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a la resta d'independentistes exiliats.
A Madrid, el Tribunal Suprem, mentrestant, demana temps per analitzar la decisió que enganxa bona part de la cúpula judicial espanyola a Barcelona. Aquesta tarda, a 4:45, s'hi fa el lliurament dels despatxos judicials presidit per Felip VI. L'acte es fa al Centre de Convencions Internacional i seran, entre d'altres, la ministra de Justícia, Pilar Llop, el president del Suprem en funcions, Francisco Marín, i el president del Consell General del Poder Judicial, també en funcions, Rafael Mozo. També el jutge del procés, Manuel Marchena. En l'àmbit polític, però, el govern espanyol interpreta que la resolució estrenya el cercle sobre Puigdemont i l'acosta al Tribunal Suprem. Madrid, Jordi Armenteras, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, ho acaba de dir la ministra portaveu Isabel Rodríguez, que és una facilitat més per tal que Carles Puigdemont se sotmeti finalment a la justícia espanyola.
La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
I no ha entrat en més valoracions, però l'equip de Pedro Sánchez sí que va més enllà. Diu que l'independentisme perd i que és habitual que converteixi les derrotes judicials en victòries. Qualifiquen, de fet, aquestes fonts de Moncloa de ridícul que es pugui dir que la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria. El PP diu el mateix, Cuca Gamarra, també fa uns minuts.
Ni impunidad ni inmunidad. Y, por tanto, se fortalece al Estado de Derecho. Al final, pues tendrán que asumir sus responsabilidades y rendir cuentas ante la justicia española. El Estado de Derecho funciona, claro que funciona.
I aquest és un discurs que es contradiu amb el que ha anat assenyalant fins ara el Partit Popular, perquè ha sostingut que la reforma del Codi Penal i la derogació de la sedició es feia precisament per perdonar l'independentisme.
Gràcies, Jordi. I ho dèiem també en començar. 5 dones activistes han presentat una querella per abusos sexuals contra el Policia Nacional que s'hauria infiltrat en moviments socials i independentistes a Barcelona. Aquest matí han presentat l'escrit al jutjat en què també atribueixen a la gent delictes de tortures, descobriment de secrets i contra els drets civils. El policia, recordem, hauria mantingut una relació amb aquestes dones amb la finalitat d'obtenir-ne informació. Marc Poyató.
Tal i com va explicar ahir el digital La Directa, el policia s'hauria infiltrat en moviments socials independentistes entre el 2020 i el 2022. Durant aquesta època va mantenir diverses relacions amb dones activistes, gràcies a les quals es va introduir en aquests col·lectius i va obtenir-ne informació. L'advocada d'Irídia, Sònia Olivella, considera que els fets són molt greus.
Entenem que aquesta conducta que va dur a terme aquest agent és un delicte de tortura o contra la integritat moral pel fet de que s'ha atemptat directament contra la dignitat de les persones afectades, de les querellants. S'ha afectat aquesta integritat moral causant greus impactes psicosocials.
Pel que fa al delicte d'abús sexual, l'advocada de la CGT, Laia Serra, diu que en aquest cas el consentiment estava viciat.
Mai pot haver-hi consentiment si no és un consentiment que parteixi de la informació prèvia i que parteixi, evidentment, de la possibilitat d'accedir o no. A més, en aquest cas es tracta d'unes interaccions personals i sexuals que van més enllà, perquè són amb dones polítiques.
Les advocades recorden que la infiltració de policies només està justificada legalment quan es fa en casos de crim organitzat o terrorisme i sempre amb una autorització del jutge.
I tornem a Madrid perquè el govern espanyol intenta tancar files tot i les discrepàncies internes amb la llei del només sí és sí. Des de la Moncloa asseguren que el consentiment continuarà sent el pal de paller del nou text i insisteixen a trobar una solució que agradi les dues ànimes del govern. Tot i això, PSOE i Unides Podem continuen tirant-se els plats pel cap. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Sí, el govern espanyol intenta que les relacions entre els dos partits no es compliquin encara més per la llei del només sí és sí. La proposta dels socialistes, que pretén tornar a incorporar la violència i la intimidació al text, no agrada gens ni mica a la part d'Unides Podem. Asseguren que això seria fer un pas enrere en la protecció a les dones. Tot i això, fa uns minuts la ministra portaveu Isabel Rodríguez ha assegurat que el consentiment quedarà intacte.
El gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. Es la esencia de esta ley. Se trata de una reforma compleja para conseguir ese objetivo de que esos efectos no deseados en su aplicación se estuvieran produciendo.
De fet, a mig matí, des d'Unides Podem, ja han advertit els seus socis de govern que si tiren pel dret hauran d'explicar-ho molt bé, en parlava Pablo Echenique.
Bueno, sin nosotros significa con el PP, porque yo soy de ciencias y se sumar diputados. Entonces tendrá que explicar el PSOE a qué se refiere con sacar una ley adelante con con el Partido Popular.
Tot i això, tant els ministres socialistes com els d'Unides Podem continuen defensant la viabilitat del govern de coalició i, de fet, no alimenten, de moment, una possible trencadissa.
A tot això, Ada Colau demana Podem que s'avingui a fer aquests retocs tècnics a la llei del només sí és sí per rebaixar l'alarma social que han generat les rebaixes de condemnes. Això sí, també ha vist el PSOE que no se'n pot alterar el moll de l'os, tot el que fa referència al consentiment. L'alcaldessa de Barcelona n'ha parlat a Ràdio 4.
Quan es fan noves lleis, pot haver-hi algun efecte transitori no desitjat, doncs que es faci l'ajust tècnic que es pugui fer, que es faci des de l'acord de les forces de govern. Jo això ho demano com a dona feminista progressista, demano a les forces de govern, inclòs la meva, que s'asseguin, que es posin d'acord, que facin el canvi tècnic, que no toqui el consentiment, perquè efectivament això és el que vol el PP. O sigui, el PP està utilitzant l'alarma social per qüestionar el moll de l'os.
Colau demana al PSOE que no faci d'aquest tema una batalla partidista i no vagi a buscar el Partit Popular per pactar els retocs. Ara passa un minut d'un quart de tres, dos minuts més, i anem cap a Fira Gran Via.
RAC 1.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
14 restaurants t'han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combina-la amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informa't en el 972 300 228 o bé a garoinada.cat. Les garoines, els restaurants de la garoinada. Fins al 31 de març a Palafrugell.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Les 2 i 18 en marxa, Fira Gran Via, al Congrés de l'Audiovisual i sé que aquest any ensenya múscul després de dues edicions a mig gas per la pandèmia. Reuneix més d'un miler d'expositors i s'hi han inscrit més de 68.000 visitants. Xifres rècord des que l'ICE es fa a Catalunya, el sector ensenya aquests dies al Congrés cap on va la tecnologia audiovisual. Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, Montse Martí, bon dia.
Bon dia, un congrés que encara no té les dimensions del Congrés Mundial dels Mòbils, però que cada cop s'hi assembla més. El màxim responsable del congrés, Mike Blackman, ha dit aquest matí que s'havien superat les 68.000 inscripcions, tot i que hi ha un gruix important de baixes d'última hora.
As of now.
Ara mateix estem a prop de les 68.000 inscripcions. Encara no és rècord, són preinscripcions. Desitgem i som optimistes que la majoria dels inscrits vindran. Però per donar-los una dada, l'any passat el 30% dels inscrits no van aparèixer a l'ICE. Abans de la pandèmia, el percentatge dels que no es presentaven rondava el 15-20%. Per tant, ja es veurà. Confio que aquest any sigui el 0% perquè sóc una persona optimista.
Les grans marques com Samsung, LG, Creston, Panasonic, Epson comparteixen espai amb empreses catalanes que ja s'han fet un lloc al sector i aprofiten el Congrés per presentar novetats. És el cas de Gest Music, que explica als visitants de l'ICE com es fa i com funciona el seu nou plató digital de 400 metres quadrats, i el cas també de Newton Lab Space. Aquesta empresa de Sant Feliu ha instal·lat a l'ICE el seu aparador hologràfic, que assegura canviarà la fesonomia dels tradicionals aparadors de botigues.
El nostre set és un set que té
una pantalla de 100 metres quadrats, amb una pantalla al sostre també de 30 metres quadrats per poder té també una il·luminació a través de la pantalla, com si, per exemple, passessin núvols, i també amb dues pantalles laterals. Això està ubicat a Sant Just Desvern. Just l'estem presentant i tenim ja reserves per fer-lo servir el proper mes.
No hem de canviar de maniquins cada dos dies i posar-li roba nova o complements nous, sinó que el que podem fer és a totes les nostres botigues, de manera automatitzada i des de qualsevol lloc del món.
L'ICE estarà en marxa a Gran Via fins divendres, 3 de febrer, i d'aquí menys d'un mes li agafarà el relleu al Congrés Mundial dels Mòbils. De fet, algunes marques, com Huawei, ja està muntant el seu macroestand amb el permís de l'ICE.
La Cambra de Comerç de Barcelona pronostica que la inflació continuarà creixent aquest 2023 perquè l'augment dels costos de producció, diu, encara no s'ha traslladat del tot al preu final del producte. L'organització considera que aquesta tendència pot suposar un risc per la recuperació econòmica. De fet, preveu que el creixement de l'economia catalana es quedarà aquest any a l'1,8%, se Giró.
La cambra pronostica que l'escalada del preu dels aliments no afluixarà fins a mitjans d'any. Això frenaria les perspectives econòmiques a Catalunya. Si el 2022 el PIB va créixer un 5%, el 2023 preveuen ho farà només un 1,8%. Joan Rovira, cap de gabinet d'estudis econòmics de la cambra, apunta que tot i això no s'arribarà a la recessió. Mònica Roca, presidenta de la cambra, destaca la fortalesa de l'economia catalana.
Alentiment, evident, es confirma clarament l'alentiment en tots sentits, però recessió no la veiem. I esperem que no ens arribi.
Resiliència en un context que claríssimament està molt condicionat per la crisi energètica. És una lectura optimista d'aquest any 2022, però amb una certa precaució. Sembla que el 2023 no seguirà exactament la mateixa tendència que hem tingut el 2022. Per tant, hem de ser curosos.
Això mentre el Fons Monetari Internacional ha situat la previsió de creixement del PIB espanyol en l'1,1% aquest 2023. Segons les dades presentades, la taxa espanyola, un pèl per sota la catalana, se situaria tot i així per sobre la mitjana europea i en la línia de les economies més avançades. Una previsió notablement inferior, per cert, a la que va fer el govern espanyol, que rondava el 2,1%.
Els treballadors d'Amazon a Martorelles, al Barcelonès, allarguen la vaga pel trasllat del centre logístic a Saragossa. Els sindicats, que continuen reunits aquesta hora amb la direcció per mirar de desencallar la situació, mantindran l'aturada fins que s'acabin les negociacions. Denuncien que la decisió de la companyia fa perillar 800 llocs de treball amb compensacions molt per sota dels mínims legals als treballadors que optin pel trasllat.
Fins ara, les tres reunions que han mantingut el comitè i l'empresa han acabat sense acostar posicions. Inicialment, la companyia va oferir el trasllat de la majoria de treballadors als centres de Saragossa i Figueres amb pagaments únics de 3.000 euros als primers i 1.500 euros als segons. El comitè, però, reivindica que el mínim legal ha de ser equivalent a 4 mensualitats. La nova oferta que els fa a l'empresa, de 4.650 euros per als Mossos de Magatzem i 5.100 als capatassos, continua, segons els sindicats, per sota el mínim exigible. Critiquen, a més, que els moviments representaran una reducció salarial i una modificació important de les condicions de treball perquè alteraran el calendari i l'horari de la plantilla.
El Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya estan reunits des de les 9 del matí per intentar arribar a un acord que eviti la vaga prevista de demà a divendres. Avui les negociacions ja són molt més tècniques que els altres dies. Se centren en com descongestionar les agendes dels metges i reduir les llistes d'espera. A l'espera d'aquest acord, però, el Departament de Treball ja ha dictat els serveis mínims. Departament de Salut, Laia Colomer, bon dia.
Bon dia, sí, són dos punts claus en les reivindicacions dels metges i que ara mateix estan negociant en dues reunions per separat. De fet, és significatiu que avui no ho fan al despatx del conseller, sinó que estan reunits al Servei Català de la Salut, que és l'enllaç amb la patronal. Això després que ahir al vespre s'arribés a un principi d'acord, encara fràgil, sobre com augmentar el sou dels metges. S'espera que avui les negociacions s'allarguin tot el temps que faci falta per intentar evitar la vaga. Si finalment això no és possible, ja s'han dictat els serveis mínims, com la setmana passada. Estarà garantida l'atenció a urgències i a les unitats de risc vital, però no la resta de consultes programades. Recordem que demà i divendres la vaga serà de 8 a 11 del matí i de 5 a 8 de la tarda a hospitals i d'11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda a l'atenció primària. Dijous l'aturada sí que seria de tot el dia.
Gràcies, Laia. El Covid es manté a la baixa a Catalunya malgrat la irrupció en força de la nova variant XBB, responsable ja d'un de cada quatre casos. Per tant, el fort creixement d'aquesta subvariant d'Omicron, que a priori és més transmissible, de moment no es tradueix ni en més casos ni en més ingressos. De fet, a les UCIs hi ha 14 malalts, que és una de les xifres més baixes de tota la pandèmia. Xavi Pardo.
Això, com dèiem, malgrat l'aparició de la subvariant XBB, que a la tardor es va detectar per primer cop als Estats Units. A mitjans de mes va passar de pràcticament no haver-hi casos a representar-ne un de cada quatre 4 i s'espera que ara encara en siguin molts més. Paral·lelament, però, els casos continuen a la baixa. La setmana passada l'atenció primària en va diagnosticar poc més de 1.000 i es calcula que la incidència és de 22 casos per cada 100.000 habitants. Als hospitals hi ha 383 persones ingressades a planta amb la malaltia, mentre que a les UCIs hi ha només 14 malalts crítics per Covid. Pel que fa a la grip, segons les dades de salut, repunta un pèl, però encara amb nivells baixos de transmissió.
I la Guàrdia Civil ha intervingut més d'una tona de cocaïna al port de Barcelona. Estava amagada en un carregament de cacau en pols d'un vaixell que havia sortit de l'Equador. De fet, els agents es van assabentar que hi havia una organització criminal que es dedicava a introduir cocaïna camuflada en contenidors de mercaderia i que, precisament, hi havia un vaixell sospitós que arribava a Barcelona. Ara la Guàrdia Civil investiga qui va enviar la droga i qui l'havia de rebre.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts i mig per 2:45, quan falten poques hores perquè es tanqui el mercat d'hivern. Gavi i Bellerín són els grans protagonistes en clau Barça, Xavi.
Un, Gavi, haurà de ser inscrit avui mateix com a jugador del primer equip a ordres d'un jutge, i l'altre, Bellerín, que ja és camí de Lisboa per incorporar-se a l'Sporting de Portugal. Això pel que fa al Barça, però també és notícia a l'Espanyol, que ha fet oficial el fitxatge de Denis Suárez, que arriba cedit pel Celta fins al final de la temporada, i el club també dona per feta la incorporació del migcentre de l'Sporting de Gijón, José Grajera. Són alguns dels moviments més destacats en aquest mercat d'hivern que tanca a la mitjanit i que ara ampliarem.
RAC 1 migdia.
I que començarem per aquesta sorpresa que hem tingut fa qüestió d'hores, aquesta decisió judicial que obliga la Lliga a inscriure Gavi de manera immediata. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha caigut això al Barça, però també a la Lliga?
Doncs anem a PAMS, és una informació que ha avançat La Vanguardia. El Barça va dirigir-se divendres passat al jutjat mercantil per trobar una escletxa legal que respongués al dret que consideren que tenen d'inscriure ja el nou contracte de Gavi com a jugador del primer equip de ple dret, fet que la Lliga frenava perquè argumentava que el Barça no complia amb la normativa del fair play financer. Aquest reclam del club blaugrana ha estat validat pel jutjat mercantil i serà aplicat com a mesura cautelar a partir de les 12 d'aquesta nit, que és quan tanca la inscripció de futbolistes en el marc del mercat d'hivern. Fons de la Lliga diuen a RAC1 que hauran d'acatar el que digui ara el jutge. També mantenen que el Barça no té raó en el fons de la qüestió i que el jutge encara pot acabar fallant favorablement a la Lliga i, per tant, queda la possibilitat de, entre cometes, desinscriure Gavi. Xavi, sense avaluar el procediment legal, ha celebrat la notícia de moment positiva per al Barça.
Una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat, i bé, sembla ser que ara ja està d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no? Sembla que un jutge ens dona la raó i això és una molt bona notícia per nosaltres. Content pel Gavi, esperem doncs que es pugui inscriure, però bé, sembla ser que ho podrem fer. Molt bona notícia per nosaltres, no? I per Gavi també.
De fet, en un comunicat el Barça ha admès que la no inscripció del jugador abans del tancament de la finestra implicaria que quedés lliure i pogués sortir del club, i que això significaria un perjudici, evidentment, molt greu i irreparable per al Barça. Així, tot i així, Xavi, no s'imagina que es pogués arribar a aquest escenari tan extrem.
Sí, la prioritat primer és, evidentment, els jugadors tan importants per nosaltres com Gavi, doncs tenir-lo assegurat. Això és una evidència, no? Sembla ser que ara el podem inscriure, i això és una notícia importantíssima per nosaltres. No veig a Gavi canviant d'aire, sincerament. El veig molt feliç aquí, content, amb 18 anys, jugador transcendental per l'equip. El veig molt feliç al Barça. No el veig marxant.
Sigui com sigui, de moment, amb aquest triomf judicial del Barça en el conflicte que manté contra la Lliga, Gavi serà jugador del primer equip a tots els efectes amb el seu nou contracte a partir d'aquesta mitjanit i lluirà el dorsal 6.
Quedi clar, Marta, això en referència a Gavi. De la resta de joves que falten per inscriure no en sabem res, evidentment.
A veure, la situació de Gavi és diferent a la dels altres joves. Recordem que Araujo el que falta és que encaixi el seu nou contracte després que renovés abans de l'estiu, i que s'està negociant la renovació tant de Valde com d'Iñaki Peña. Això que passa amb Gavi no té cap efecte en aquests casos, perquè el Barça ha acudit a la justícia només pel cas concret de Gavi, però sí que s'obre la porta a continuar recorrent als jutjats per revertir les restriccions que imposa la Lliga, cosa que l'organisme presidit per Javier Tebas ja saben. Amb tot, Xavi, no creu creu que s'hagi de patir perquè Araujo i companyia puguin acabar marxant davant les dificultats que té el Barça amb la Lliga.
Sí, normal que la gente esté con temor, pero nosotros desde dentro no. Veo muy bien a Gavi, a Valde, a Ronald, en este caso los tres son muy culés de la casa, están felices, están contentos y esto es la prioridad, pero es lógico que es, sí, que también es prioritario inscribirlos y que los podamos tener al 100% nuestros, ¿no?
Doncs ja veieu, notícia del dia, aquesta inscripció de Gavi, allò que el Barça no ha trobat als despatxos de la Lliga, ho ha anat a buscar als jutjats i ho ha trobat de moment, amb aquest de moment que comentava la Marta i que és important perquè haurem de seguir, lògicament, el tema en les properes setmanes. En el capítol de sortides, Marta, Bellerín marxa cap a Portugal per incorporar-se a l'Sporting.
Sí, avui ja no s'ha exercitat amb els companys a l'entrenament del matí, s'ha estat acomiadant de tots ells, ha recollit les seves pertinences perquè el Barça està tancant el seu traspàs a canvi del voltant d'un milió d'euros a l'Sporting de Portugal. Bellerín hi viatjarà aquesta tarda per passar la revisió mèdica. El Barça, per cert, tindrà un percentatge d'una futura venda de Bellerín que va arribar a lliure a l'estiu i que mai ha comptat amb la confiança de Xavi.
I ara que falten 9 hores i mitja, encara no, 9 hores i 29 minuts perquè tanqui el mercat i sona el nom d'Amrabat. Té opcions el Barça reals de tancar aquesta sessió del marroquí?
Ara mateix pinta que el Barça no farà cap moviment sobre Amrabat, sobre aquest nom concret. Les informacions són contradictòries, però el que sí que sabem del cert és que la Fiorentina no està gaire oberta a acceptar que marxi ara a cedit. Sense entrar en noms concrets, tampoc ho ha volgut fer Xavi públicament. Fons del Barça admeten que s'ha estat buscant una cessió per no comprometre l'espai salarial de la temporada que ve, però alhora diuen a aquesta hora que és extremadament complicat que pugui tancar-se cap incorporació. De fet, l'escenari que ens pinten ara mateix és que no s'acabi produint cap incorporació en aquesta finestra abans de la mitjanit. Xavi, en tot cas, aposta per reforçar-se només si la nova peça els fes millorar realment la plantilla.
Que lo que venga que refuerce de verdad. Que refuerce de verdad. Que no fichemos por fichar así deprisa y corriendo. No, si hay una buena alternativa, pues perfecto. Pero si no, estamos bien.
La prioritat de Xavi era reforçar-se amb un jugador de banda per suplir la baixa de Dembélé i és el que li havia traslladat al club, però tenint en compte les circumstàncies, sobretot el que s'ha estat valorant és l'oportunitat, trobar una oportunitat de mercat. Veurem què passa des d'ara fins la mitjanit, però insistim que el missatge a hores d'ara al club és de molt pessimisme i que el més normal, l'escenari més plausible, és que no hi hagi cap moviment des d'ara fins les 12 de la nit.
Mm-hmm. Ara que treus el nom de Dembélé, què en sabem?
Doncs està descartat per tota l'eliminatòria de quarts d'Europa League contra el Manchester United i és dubte molt seriós per l'anada de semis de Copa contra el Madrid del 2 de març. El Barça no llença en la tovallola, però admeten que serà molt difícil que hi sigui perquè saben que Dembélé pot acabar estant fins a 6 setmanes de baixa. Xavi ha remarcat que no s'ha establert un temps concret perquè depèn de com evolucioni la musculatura davant el trencament que té el recte anterior de la cuixa esquerra.
Gràcies.
No ho sabem, perquè és una lesió que està en una musculatura que és difícil de preveure. Al final depèn de la teva musculatura d'alguna manera, de la recuperació i de les sensacions seves, amb sinceritat. Vull dir, hi ha lesions que dius, són 3 mesos segur, com la del Ron, l'última, no? Però aquesta és, com que és muscular i és una zona difícil, doncs és el que em transmeten els doctors, eh? Vull dir que al final dependrà molt de les seves sensacions.
La forquilla és entre les 4 i les 6 setmanes i tant el jugador com el cos tècnic voldrien acostar-se als pronòstics més optimistes, però a hores d'ara insistir més dubte més que seriós per jugar a l'anada de les semis de Copa contra el Real Madrid.
Baixa Dembélé, també baixa del Manchester United, si parlem del rival del Barça en aquesta ronda de l'Europa League, i baixa important, a més pel conjunt anglès, perquè es queda sense Christian Eriksen al voltant de 4 mesos. Fins al mes de maig no esperen que pugui tornar per culpa d'una lesió al turmell que es va fer contra el Reading en partit d'aquesta última jornada a la Premier, va ser partit de dissabte, ja el vam veure sortir amb crosses, doncs bé, ha acabat sent efectivament una lesió greu perquè estarà al voltant de 4 mesos sense poder jugar. Ha començat parlant de la resolució judicial sobre la inscripció de Gavi, però no és l'única que afavoreix el Barça. Atenció al que ha decidit un jutjat de Madrid sobre la Superliga. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Doncs ha acceptat el recurs d'apel·lació i ha fallat en favor d'aquesta Superliga, desestimant, per tant, l'oposició de la UEFA sobre aquesta qüestió. A RAC1 hem tingut accés a l'escrit del jutge i en el text deixen clar que la UEFA no pot justificar els seus valors com un monopoli i que els prohibeix fer qualsevol tipus d'oposició pública al projecte. projecte. Diu també que la seva actuació reuneix totes les característiques d'un injustificable abús de qui ostenta una oposició de domini i fins i tot es posa en el repartiment econòmic que generen les seves competicions. Textualment diu que tampoc no s'ha de donar per suposat que el mecanisme de distribució dels beneficis econòmics de la FIFA i la UEFA, que no els ve marcat ni controlat per cap regulador públic independent, constitueixi de forma necessària el millor repartiment possible pels interessos generals de l'esport. La sentència, a més, ordena tant a la FIFA com a la UEFA que a partir d'ara s'abstinguin d'adoptar qualsevol mesura o d'emetre qualsevol comunicat públic o declaració que impedeixi o dificulti la preparació o el desenvolupament de la Superliga. Fins i tot prohibeix que aquests organismes o els seus associats puguin amenaçar els clubs amb mesures disciplinàries o sancionadores. Vaja, que Tebas a partir d'ara haurà de callar, i els nega qualsevol tipus d'autoritat per excloure clubs o jugadors que puguin participar en la preparació d'aquesta nova competició. Recordem que aquesta sentència de l'Audiència Provincial de Madrid arriba a només 3 mesos perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideixi si la UEFA gaudeix o no d'aquest monopoli en l'organització de les competicions, i serà una sentència llavors definitiva contra la qual no tindrà cabuda cap mena de recurs possible.
Prou moviment, ja veieu avui a les oficines del club o amb notícies relacionades amb el Barça, i aquí no acaba la història, perquè el Barça també ha explicat que aquest matí s'ha signat davant notari l'acord amb l'empresa turca Limak, que s'encarregarà de la remodelació de l'estadi del Camp Nou. Això encara ens fa falta per sentir què ha dit Xavi Hernández en aquesta prèvia del Betis-Barça. Després ho farem. Ara, però, ens aturem encara en clau mercat en la resta d'equips catalans de primera divisió. Primer, repassem l'activitat de l'Espanyol. Denis Suárez ja és oficial, arriba cedit fins a final de temporada. Joan Camí, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Doncs sí, l'Espanyol ja ha fet oficial el fitxatge de Denis Suárez. Arriba cedit, com deies, fins a final de temporada. Els blanquiblaus paguen 200.000 euros per incorporar-lo i una compensació també de 200.000 euros més en cas de permanència a primera divisió. El jugador ja s'ha exercitat amb els seus companys aquest matí a la Dani Jarque, i Denis s'ha presentat d'aquesta manera.
Por favor, identifíquese inmediatamente.
Hola pericos, soy Denis Suárez y vengo a darlo todo.
D'altra banda, Denis Suárez serà presentat demà a 2:15 del migdia al camp de l'Espanyol. Més temes, principi d'acord entre l'Espanyol i l'Sporting de Gijón pel traspàs de José Grajera, mig centre de 22 anys. Els blanquiblaus pagaran 2,8 milions d'euros pel 70% del jugador i es reserven una opció de recompra del 15% dels drets econòmics fins al 2024. Signarà fins al 30 de juny de 2028. I d'altra banda, l'Espanyol també està pendent de tancar la cessió d'Omar El Hilali al Winter Tour suís, Jofre Carreras al Deportivo de la Coruña i Dani Villahermosa al Castellón, i també de la possible arribada de Pacheco, porter de l'Almeria, tot i que ara mateix és una operació força complicada.
He vist com imitava, el Joan Camí, a l'Espanyol, fent els anuncis, també feia...
Sí,
feia
de rebeix, estranya, feia.
Exacte, jo mateix. Escolta'm, el Girona Bases, clar, esperàvem un dia tranquil, però potser no acaba sent tant.
Sí, perquè en principi Mitchell només volia un jugador d'atac i un altre per l'eix de la defensa, i ja els té, amb les arribades de Sigankov i Callens, a qui ha pogut fer lloc donant sortida a Samu Saiz, Manu Vallejo i Ramon Terrats. Però la lesió de Ian Couto, que avui s'ha confirmat que s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per un esquinç al turmell esquerre, torna a obrir la porta, ni que sigui només una mica, a poder fer algun moviment d'última hora. Dit d'una altra manera, aquesta lesió preocupa els despatxos de Montilivi i, per tant, no hem de descartar res. Sí, com sigui, una altra cosa és pel que el club treballa de cara al juny, per l'estiu. I una de les operacions és la d'Arnau Martínez. L'Atlético està apostant molt fort per ell. Ahir ja van avançar els companys de Madrid de Mundo Deportivo. Els matalassers van per feina, tenen pressa i ja han presentat un parell d'ofertes per un jugador que ara mateix té una clàusula de 20 milions d'euros, però que s'està revaloritzant a cada partit que passa. Es fa difícil pensar que el Girona, per tant, el pugui retenir més enllà de l'estiu, i tots els esforços en què se centra el club blanc i vermell és ara en intentar treure'n la màxima quantitat econòmica possible, i en el cas que fos l'Atlético, amb el nom fins i tot del Rorro Riquelme damunt la taula, perquè Riquelme, com Arnau, és un altre jugador amb futur, que està funcionant molt bé en Montilivi, i que no oblidem que està cedit al Girona procedent precisament del conjunt matalasser. Una altra cosa, però, és que a l'Atlético li surtin competidors que li posin les coses difícils, i aquí a ningú se li escapa que el Barça Barça pot ser una opció molt interessant per un jugador que ja va passar per les categories inferiors blaugranes. De totes maneres, sí que podem dir que el Barça encara no ha mogut fitxa per Arnau, veurem si ho acaba fent o no, i per tant, l'Atlético és ara mateix el més ben posicionat per fitxar-lo, tot i que, i hem d'insistir en això, encara no hi ha res tancat. I, mentrestant, i segons informa aquest matí l'especialista en Mercato Fabrizio Romano, els de Simeone són a punt de tancar la incorporació d'un altre lateral dret, de Matt Doherty, de 31 anys, procedent del Tottenham, però arribaria cedit fins a final de temporada i sense opció de compra. Per tant, una cosa no trauria l'altra.
Molta sessió, poc traspàs, de moment, no? El que estem veient a grans trets a les principals lligues europees. Després hi anem, però ara que parlaves de l'Atlético, encara a la Lliga Espanyola, algun moviment més a destacar?
Doncs et diria bàsicament que els del Sevilla, un dels actius en aquest final de mercat, ahir va tancar quatre moviments amb la sortida de Delaney i Augustisson i els fitxatges de Brian Hill, que torna un any i mig després a Sevilla com ha cedit fins a final de temporada, procedent també del Tottenham, i del migcampista senegalès Pape Gueye, també cedit de l'Olympique de Marsella. I és que els marsellesos han fitxat al seu lloc a Zedina Unahi, el marroquí, una de les grans sensacions del Mundial, que ha signat per les pròximes quatre temporades i mitja, procedent de l'Angers. I tenim, per cert, també a Seferovic viatjant cap a Vigo per signar amb el Celta, com ha cedit fins a final de temporada, procedent del Benfica, i després de trencar la seva sessió fins ara amb el Galatasaray turc.
De la resta de lligues europees, que destaca Bassas?
Sens dubte, el fitxatge de João Cancelo pel Bayern de Munic. Els bavaresos ja ho han fet oficial, arriba del Manchester City, cedit, diuen a Anglaterra, que amb una opció de compra fins a final de temporada per uns 70 milions d'euros. Un moviment que s'explica, segons aquestes mateixes informacions, per una mala relació amb Pep Guardiola. A la Premier mateix, Marquinhos ha abandonat l'Arsenal per marxar cedit al Norwich, un Arsenal que sospira fins a última hora per Jorginho, que podria deixar el Chelsea, segons diu The Athletic, per uns 12 milions d'euros, canviaria de barri a Londres. Fins i tot ja es parla que el seu nou contracte podria ser per 18 mesos, amb opció a un any més. I Alemanya, pendent Disco, que és a Berlín per passar revisió mèdica amb l'Unión Berlín. El malagueny que arriba amb la carta de llibertat signaria fins al 2024, segons publiquen també diversos mitjans alemanys.
També pendents en aquestes poques hores que falten per tancar el mercat del Manchester United per aquesta lesió que abans comentàvem d'Eriksen, que segurament obligarà a l'equip anglès a moure fitxa. Estarem molt pendents, també estarem atents, lògicament, als partits que tancaran la primera volta de la Lliga. Demà, Betis-Barça, dijous, Madrid-València. Marta, ets per aquí encara, oi?
Soc per aquí.
Xavi recupera jugadors per aquesta visita al Benito Villamarín.
Tornen Lewandowski i Ferran Torres després d'haver complert les respectives sancions, però no hi seran, lògicament, ni Dembélé ni Bellerín. La llista de convocats demà, abans de marxar cap a Sevilla, encara no l'han donat avui, la donaran demà al matí. Lamine Yamal, que s'ha entrenat amb el grup, no viatjarà. Xavi ja ha aclarit que el juvenil no anirà convocat. Qui sí que té moltes opcions és el davanter Ángel Alarcón, que ja va debutar contra el Ceuta. Xavi ha advertit dels perills del Betis en un desplaçament que considera dels més complicats de la Lliga.
Pellegrini és un entrenador que acabaria molt poc el seu sistema i el té molt, li funciona molt bé els equips on està, treballa molt bé, crec que és un equip amb molt talent, molt difícil de contrarrestar. Ells en pilota possiblement diria que és dels millors equips de la Lliga, i sense pilota fan coses molt, molt bones també, no? Ens va costar moltíssim a la semifinal de la Supercopa, demà també. Jo crec que hem d'imposar molt el tenir la pilota, no?
El Barça visitarà el Benito Villamarín amb 3 apercebuts de sanció: Busquets, Araujo i Ferran Torres.
Marta, vés a dinar una mica, no?
Sí, estaria bé. Matí que ha tingut de tot.
Sí, una mica de tot.
Fins després.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Doncs buscarà posar la cirereta a una primera volta de rècords, signant grans resultats, especialment a domicili, on només ha perdut el camp del Real Madrid. I al davant hi tindrà el Betis, que és sisè, malgrat que no guanya com a local, atenció, com a local a la Lliga, em refereixo, des del 16 d'octubre. Fa 3 mesos i mig, doncs, d'aquesta última victòria va ser contra l'Almeria. Jaume Montero, bon dia.
Hola, bon dia.
Els andalusos han fet aquest matí l'últim entrenament i després hem pogut escoltar el seu tècnic, que ha dit Pellegrini.
Doncs ha parlat del seu Betis, que ara ve de 2 empats a casa, és el punt dèbil, com dius, però buscarà tancar la millor primera volta amb Pellegrini a la banqueta. En aquest Betis-Barça s'enfronten els dos equips menys golejats de la Lliga, juntament amb el Villarreal. I el tècnic de l'equip andalús ha reconegut avui que hi ha un cert sentiment de revenja per la derrota a la recent Supercopa d'Espanya.
Siempre queda algo, por supuesto, pero yo creo que son ya dos competiciones distintas. La otra terminó, así que no tiene mayor trascendencia. Mucho más que eso, creo que tiene que estar la motivación mental de sumar estos tres puntos, de hacer la mejor vuelta que hemos hecho y de posicionarnos nuevamente en los primeros cuatro de la tabla.
Una derrota als penals després de l'empat a dos. El Betis, que a les últimes hores ha cedit l'Aineta al Tigres i que enllesteix altres operacions, com la de Pol, que avui no s'ha entrenat i que podria acabar l'Espanyol, Pellegrini no ha dit res més enllà d'això.
Van tots citats, a excepció, com vostè dice, de Pol, perquè no hemos sabido hoy día qué ha pasado con él. No, la verdad es que no podría explicar mucho más porque no lo sé tampoco, así que...
Pellegrini té tot l'equip a la seva disposició de cara a demà, incloent Borja Iglesias.
El Betis-Barça, que és un dels partits ajornats per la disputa de la Supercopa d'Espanya, l'altre es jugarà dijous al Bernabéu, al Madrid-València i amb novetats a la banqueta valencianista, Gemma, perquè Boro es farà càrrec de l'equip després de la destitució de Gattuso.
Sí, quan falten només 3 dies per la visita al Santiago Bernabéu i enfrontar-se novament al Real Madrid, Gennaro Gattuso va posar ahir sobre la taula la seva dimissió i el club la va acceptar. Un club que l'havia ratificat diumenge mateix, però en una reunió ahir la tarda el tècnic va exposar que era millor per tothom que ell deixés la banqueta. I aquest matí s'acomiadava agraint al club i a l'afició el suport durant els 7 mesos que ha ocupat el càrrec.
Lo siento por lo que he pasado, pero la vida ya está. Buena suerte a Boro también, que tiene un trabajo muy difícil, pero un chaval muy valiente, también a mi equipo. Pero ya está, hemos decidido ir en esta dirección y yo el club con tranquilidad, con respeto. Ahí está, lo siento, ¿qué puedes decir? Amo un Valencia.
Una marxa, per tant, de mutu acord. Els valencians només han guanyat 2 partits dels 8 que han disputat després de l'aturada. Han quedat fora a les semifinals de la Supercopa d'Espanya i als quarts de final de la Copa del Rei. A més, a la Lliga, el València és 14 amb 20 punts, només un per sobre del descens. Gattuso ha marxat i Boro González dirigirà els valencianistes dijous contra el Real Madrid. De fet, l'equip ha tornat avui als entrenaments ja amb Boro comandant aquesta sessió. I el Real Madrid també s'ha entrenat avui amb la novetat de Tchouaméni, però la mala notícia de la baixa de Ferland Mendy, lateral esquerre francès de l'equip madrileny, estarà de baixa per lesió aproximadament 2 mesos. És una lesió als isquiotibials, és la primera lesió de la temporada per Mendy i podria ser baixa doncs aproximadament ja fins al finals del mes de març.
Sempre Boro, però sempre que hi ha problemes acaba sent el tècnic de la casa, l'etern interí, el que es fa càrrec de l'equip. També ho farà a partir d'ara, a primer partit, debut contra el Madrid al Bernabéu. Encara un últim apunt de la Lliga. Ahir es va tancar la jornada del cap de setmana amb la victòria del Rayo Vallecano 0-1 al camp del Villarreal, 3 punts que permeten l'equip madrileny apropar-se a les posicions que donen accés a Europa. El Rayo ara és 7è, a 2 punts precisament del Villarreal i també del Betis, que són 5ens i 6ens respectivament. I de la Copa del Rei ja tenim horaris dels clàssics de semifinals. L'anada jugarà al Bernabéu el dijous 2 de març a les 9 de la nit i la tornada serà dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit. Per cert, tots els partits, també els de l'eliminatòria Osasuna Atlètic Club de Bilbao, es podran veure en oberta televisió espanyola. En futbol internacional, avui hi ha un parell de casos de violència futbolistes en què ens hem volgut aturar, però abans, males notícies pel Liverpool, que veu com se li lesiona un altre central a només 20 dies de rebre el Madrid a la Champions. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Si es tracta del francès Ibrahima Konaté, home important a la defensa del Liverpool i que ara estarà de baixa unes 3 setmanes per una lesió als isquiotibials. Què vol dir això? Doncs que a hores d'ara no està gens clar que dos centrals titulars, com ara Konaté i Virgil van Dijk, arribin per l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Madrid el dimarts 21 de febrer. Val a dir que els anglesos arriben a l'eliminatòria en un moment nefast i que s'ho juguen tota la Champions perquè estan eliminats a les dues copes i a la Lliga estan despenjadíssims a 21 punts de líder, que és l'Arsenal.
I ara sí, Pedrol, atenció amb aquestes dues històries surrealistes. Una la trobem a Roma i l'altra a Gènova.
La de la Roma està directament relacionada amb el mercat d'hivern perquè José Mourinho ha descartat el davanter de 23 anys, Nicolò Zaniolo, després que l'italià porti setmanes fent força per marxar. Resulta que això no ha agradat gens ni mica als més radicals del club romanista i la nit de diumenge dilluns, després de perdre el camp del Nàpols, el van anar a increpar i amenaçar de mort a les portes de casa seva, segons mitjans italians. Això, malgrat que Zaniolo no va anar ni convocat a l'estadi napolità. I mentrestant, a Gènova, la Sampdoria va penúltima a la Lliga i recentment el club ha rebut un sobre a la seva seu amb una bala d'escopeta dins i una carta amb una amenaça de mort, que deia que aquesta vegada la bala era de fogueig, però que potser la següent seria de veritat.
Alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, mira, que a Anglaterra ja tenim definits els vuitens de final de la Copa, les eliminatòries més destacades, el City i el United s'eviten, els de Pep Guardiola s'enfrontaran al Bristol City de segona, mentre que el United se les veurà mal al West Ham. I a l'Argentina, Leo Messi ha reconegut que es penedeix d'haver-li dit Bobo, Babau, al davanter neerlandès Weghorst, en aquella emblemàtica frase que va fer fortuna després dels quarts de final del Mundial entre l'Argentina i els Països Baixos.
No me gusta eso que hice, no me gusta el, lo que pasó después en...
El andapallá.
El andapallá y todo eso... Però bueno, son momentos de mucha tensión.
És una entrevista a Teixen que l'argentí admet que guanyar el Mundial va fer que es traies un pes gegant de sobre.
Hubo época donde sufrí muchísimo con la selección. Había recibido durante mucho tiempo muchísimas críticas de todos los colores, y yo sé que mi familia sufría igual que yo, o más incluso.
Messi acaba dient que li hauria agradat que Maradona li hagués entregat la Copa a Qatar. I en plana poliesportiva, nit important de bàsquet europeu. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Doble cita pels equips catalans aquest dimarts a la nit. Per un costat el Barça, que rep el Maccabi de Tel Aviv al Palau a 8:45 del vespre. Cert que encara som a la jornada 22 de les 34 que consta la Lliga regular, però una ensopegada avui, Marc, que pot fer caure els de Saras de les quatre primeres posicions.
Que són les que donen el factor que amb el playoff de quarts de final on hi porta instal·lat les últimes 9 jornades. Val a dir que Sarunas Jasikevičius va confessar a la prèvia que no mira molt la classificació per la volatilitat que té. Està tot tan ajustat que es guanya i es perd posicions molt ràpidament. Altra cosa són les dinàmiques. L'equip ve de perdre Europa a la pista del Madrid.
También hemos perdido último partido en Euroliga y bueno, en Euroliga si entras en la racha pues negativa de victorias se paga muy caro y nosotros tenemos que estar muy atentos mañana, ¿no? Mañana viene equipo que tiene sus armas bastante claras.
Bàsicament són tres, Lorenzo Brown, Wade Baldwin i un repertori de joc atlètic i físic de la resta que el converteix en l'equip amb millor percentatge de dos i qui millor carrega el rebot d'atac de tota la competició. Ara bé, tenen baixes. Brown s'ha perdut dels dos últims partits i si bé és cert que ha acompanyat l'expedició no es preveu que forci aquesta nit. L'altre, Alex Poitres, que en té per 2 mesos. El Maccabi, recordem, 8è classificat, l'equip que marca el tall de playoff i necessita la victòria. El precedent de la temporada passada, victòria Maccabea fent, si ho recordeu, 104 punts al Palau, el rècord anotador d'un rival en la història europea de la secció.
I l'altra gran cita d'aquest dimarts el tenim a Hongria, partit importantíssim per a les aspiracions de l'Uni Girona a la pista d'un rival directe en la lluita per ser els quarts de final de l'Eurolliga femenina. Marc, el...
Tots dos equips estan empatats amb 6 victòries i 5 derrotes a falta de 3 jornades per acabar la fase de grups. Es pot parlar de pràcticament una final perquè l'Uni, si bé és cert que guanyar encara no li assegura la presència a play-off, una derrota faria que les gironines no depenguessin d'elles mateixes per passar a quarts. Bernat Canut va ser molt clar a la prèvia.
Un partit important, no? Fonamental per nosaltres, contra un equip que té els mateixos objectius que els nostres, ficar-se en aquesta zona de play-off de l'Eurolliga, una pista evidentment hostil, jo diria que la més calenta del grup.
Efectivament, el DBTK Arena és un pavelló petit amb capacitat per 1.800 persones i que s'espera que fregui el ple. El gran problema per les gironines, la baixa de Giedre Labukiene, important. Dissabte a Vitoria es va treure l'espatlla de lloc, no ha viatjat amb l'equip i Mariana Tolo es queda com a única pivot pura. Fons del club han explicat aquest matí que no està previst buscar-li un relleu mentre estigui de baixa perquè la recuperació es preveu prou ràpida. El partit a 5:45 de la tarda amb un ull posat també en l'altre partit que juga avui a l'Eurolliga femenina. A les 5, Mersinskio, duel entre segon i tercer classificat.
I encara un apunt de motor que ens porta l'Oriol Alsina perquè aquest cap de setmana es disputa la 46a edició del Trial Indoor de Barcelona. Oriol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Serà la primera de les 8 proves del Campionat del Món de Trial. Els pilots catalans Toni Bou i Adam Raga són una de les atraccions i parteixen com a favorits per sumar un nou títol al seu històric palmarès. En categoria femenina es disputarà la tercera edició on la garenca Berta Bellan buscarà la seva primera victòria a Barcelona i així destronar a Emma Bristow. El calendari d'aquest Mundial Indoor es partirà en dos i s'aturarà des del mes d'abril fins al mes d'octubre perquè així els pilots puguin disputar el Mundial Outdoor.
6 minuts i seran les 3. Pausa i tornem.
RAC 1.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
Comença 2023 viatjant amb tren d'alta velocitat. Arriben les fletxes vermelles d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per totes les seves destinacions. Troba les teves fletxes vermelles a la teva agència de viatges al Corte Inglés i viatja tantes vegades com vulguis aquest 2023. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 5 de febrer. Consultant les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per a aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
I les 3 obrim agenda cultural parlant de cinema amb majúscules. El cineasta Wim Wenders visitarà Barcelona aquesta primavera en el marc del BCN Film Fest. Rebrà el Premi d'Honor del festival, que dedicarà a la seva 7a edició a la seva filmografia. Més aposta pel talent nacional i internacional, Maria Cusó.
Ha estat en un acte als Cinemes Verdi del barri de Gràcia, que un any més seran una de les seus principals del festival. Després de 7 edicions, el BCN Film Fest continua creixent en nombre de produccions. El nom propi d'aquesta edició, sens dubte, serà Wim Wenders, a qui el festival dedicarà una retrospectiva, però també acollirà les premiers de pel·lícules com El primer dia de mi vida, de Paolo Genovese, Father and Soldier, protagonitzada per Omar Sy, o Sica, de la catalana Carla Subirana, que competirà al Festival de Cinema de Berlín. En parla la seva directora, Conxita Casanovas, a RAC1.
Cada vegada estem arribant més enllà, perquè ens arriben més produccions. Aquest any, per exemple, tenim pel·lícules de nous directors. L'Uruguaya és una pel·lícula d'una directora jove, argentina, que era una aposta, una d'aquestes apostes que ens agrada fer, o fora de concurs, en secció oficial, tenint OBRs de Jafar Panahi, que ens permetran reflexionar sobre la llibertat d'expressió aquest any.
El festival amplia seus al Caixa Fòrum, Casa Seat, Institut Francès i La Perla 22. Les entrades mantindran el preu popular de 3,90 €.
La Perla 29 recupera Els ulls de l'etern germà de Stefan Zweig per celebrar el seu 20è aniversari. És el primer muntatge que va fer la companyia sota el nom de La Perla 29 i ara el recuperen durant 6 setmanes a la Biblioteca de Catalunya.
Era l'any 2002 quan una tot just estrenada companyia anomenada La Perla 29 presentava a la sala Beckett Els ulls de la terra germà. Estava basada en una novel·la curta de Stephen Zweig, que l'avi del director Oriol Brogi, el reconegut metge Moisès Brogi, li va regalar el dia del seu casament. Una obra en forma de faula oriental que explica una història universal carregada d'humanisme. I és precisament aquest humanisme el que ha tenyit la trajectòria de La Perla aquestes dues dècades i el que volen celebrar recuperant el muntatge. Ho explica Oriol Brogi.
És molt planer i molt profund alhora. És algú que travessa des de la quotidianitat, sense voler ser una cosa molt elevada, arriba a explicar un gran humanisme. I és un humanisme que no hem d'oblidar mai, que és important i que dona sentit a les obres que fem, per exemple, a La Perla o a tants teatres.
El muntatge recupera part del repartiment original amb Òscar Muñoz i Marc Serra, i Xavi Ripoll s'incorpora fent el paper de Bruno Oro. El muntatge s'estrena el 8 de febrer.
I Música Sharon obrirà la primera semifinal del Benidorm Fest d'aquesta nit. La drag queen sabadellenca serà la primera dels 9 concursants que competiran avui per accedir a la final de dissabte. Dels altres, la favorita Hores d'Ares, posa Nocta, primera a totes les apostes, a Mi Família.
Mi Família, la primera.
Amb un estil semblant a Rosalía, sembla que ho podria tenir tot encarrilat per representar Televisió Espanyola a Eurovisió. Sapiguem, però, l'última hora dels preparatius amb el nostre enviat especial a Benidorm, en Jordi Ramos. Bon dia.
Bon dia. Realment, la d'avui s'ha arribat a qualificar com la semifinal de la mort. En concret, es trobaran quatre dels cinc favorits a guanyar el concurs, com Agonei, Megara o Alice Wonder, més Aritz Arendt, que va ser el més votat pel comitè intern de Televisió Espanyola. En tot cas, l'ens públic ja ha avançat que l'espectacle d'aquesta nit serà més gran i més treballat que el de l'any passat, vist l'èxit de l'impacte que va provocar la posada en escena de Chanel. La gala, que començarà a vora 3:15 de la nit, comptarà també amb les actuacions de Leo Rizzi, el cantant espanyol més viral de TikTok, i de Durne, que ja va participar al certamen internacional l'any 2015. Per cert, que aquest mateix matí també s'ha presentat el proper festival d'Eurovisió, que es farà a la localitat anglesa de Liverpool a mitjans de maig, a mitges entre la BBC i la televisió ucraïnesa, la guanyadora de l'última edició. El lema que el presidirà serà Units per la Música.